Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Xavier, bon dia.
Bon dia, què tal? Com estem?
Què fas per aquí al mig de l'Empordà?
A l'Empordà, mira, l'Empordà és el millor que hi ha.
Ara veig aquí que hi tens un... Perdó, però t'he agafat així amb d'allò. Veig que vas amb uns pots de melmelada de poma, que fas alguna cosa amb la poma.
Bueno, però no és un pots de melmelada, són pots d'esferes de melmelada.
Ah, esferes de melmelada. Així és, això ja... Diguem-ne, li donem tres voltes, no? Això que ara se'n diu el 3.0.
Exacte, exacte. És ben bé això. És donar-li un punt diferent a la melmelada, per exemple.
Josep, i com va començar això de l'Experience?
Això va començar amb una bacaneria d'ell, d'en Xavier, que havíem de fer una cosa així novedosa, ens vam posar en aquest món, vam veure que hi havia un món en les esferes i mira, aquí estem, lluitant per tirar-ho endavant.
Perquè vosaltres, de fet, sou pastissers de professió.
Sí, 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 tots dos venim del món de la pastisseria i a més som uns fanàtics de la cuina.
De fet, hi ha una cosa molt important a la cuina, que és la part visual, i això que feu vosaltres, aquestes petites esferes, no?, encapsulades d'alguna cosa, ara veia aquesta de poma, i veig aquí que també teniu de tòfona, carai. És a dir, això no té aturador, no?, això que diuen ara, el món d'aquesta emprenedoria?
Fem una quantitat de gustos que, mira, no sé ni quantes fem ara mateix, però, o sigui... Fem tant dolces com salades i inclús podem fer diferents tamanys.
Aquí hi ha una cosa molt important amb tot això. Quan una cosa és nova, és... I aquesta gent com ho han fet, això? Com han arribat a pensar aquí? No? És a dir, el fet de la creativitat, que això a la cuina se'n parla molt, de creativitat, no? Com s'arriba aquí? Perquè tu un bon dia estaves allà a l'obrador i se't va passar pel cap fer alguna cosa diferent, o com va anar?
Sí, bueno, això ve arran d'un projecte molt diferent que el vas madurant, li vas donant voltes i un dia de cop i volta se t'encén la bombeta i dius, però sí, és que només amb això que hi he arribat a través d'uns altres passos, amb això ja n'hi ha un món.
L'altre dia sentia a una persona en una escola que deia que el 30 o el 40% de les feines que hi hauran d'aquí 10 anys encara no existeixen. Tu què penses que faràs d'aquí 10 anys? Perquè, clar, si ara fas esferes de gustos comestibles que, a més, no tenen res, diguem-ne, de cap producte nociu, és a dir, una cosa que es pot menjar, d'aquí 10 anys on et veus?
Home, d'aquí 10 anys espero continuar fent esferes, fer-ne moltes més i poder sorprendre constantment a mi i a tothom que pugui, tothom que em trobi pel camí.
Josep, aquesta casa qui mana, el pare o el fill?
Home, el fill. El fill i ben bé que mana. Vull dir, és qüestió de seguir-lo que segur que irem bé.
Això del traspàs generacional, molts avis o molts pares o mares o àvies no ho saben fer, eh?
Bueno, esclar, hi has de posar bona voluntat, és com tot. Vull dir, a veure, amb qui millor te vindràs? Jo, precisament, doncs, vaig plegar d'una empresa i em diu, tu... Per què, en vez de començar en un altre lloc, no tirem endavant aquell projecte? I a veure, què vols fer? Si el teu fill et diu si vols col·laborar amb el seu projecte, doncs endavant, endavant les atxes.
A vegades, amb productes o amb projectes com el vostre, un diu o sous molt bojos o, en canvi, sous molt savis, no? Vosaltres què creieu que sou? De quina branca?
Home, jo sincerament, sense aprofitar el xiste, jo crec que bastant bojos, perquè jo crec que la creativitat i la bogeria a vegades van bastant de la mà, perquè per fer, no ho sé, per fer una cosa molt bàsica que faci tothom, vull dir, només aprenguent de l'altre ja n'hi ha prou, i amb la bogeria et permet entrar molt en el món de la creativitat.
Si haguessis de fer una esfera comestible que tingués gust del Baix Empordà, quin gust creus que tindria?
Del Baix Empordà tindria gust de mar. De mar, sí.
De gamba i de poma,
gamba,
no?
Gamba de poma.
Gamba, poma, aigua de mar... Ui, em sembla que, com deies tu, n'haurem de fer moltes d'esferes, eh?
Sí, sí, moltes esferes. Ja hi hem trastejat amb l'aigua de mar, és difícil, però l'aigua de mar...
Escolteu, moltes gràcies.
A tu, Pep, a tu.
Un autèntic plaer, Pep.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que ens ho passem de meravella. Nevi, plogui, faci sol, sempre, 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 al bell mig d'una taula. Gent amb un costat, gent amb l'altre, i al mig, una bona safata, ben calenta i gustosa. Hem començat parlant avui d'un producte d'aquells, diguem-ne, de la tercera dimensió, les esferificacions que pare i fill fan amb un projecte molt petitet que hem començat al Baix Empordà. Seguirem amb qui? Doncs, home, amb una persona que ens estimem molt aquí, l'Òscar Gómez del blog de cuina.net, que avui ens porta un restaurant de Sants. Després anirem amb una persona també que ens estimem molt aquí a la Fonda, l'Emil Samper. Per què? Doncs perquè l'Emil, que és un cuiner que vam conèixer ja fa una colla d'anys amb el Masterchef, ara gaudeix, és feliç, cuinant a l'hotel més petit del món. Per això trucarem cap a Hierro, a veure què ens explica l'Emil de com cuina en un restaurant que només hi ha 5 tauletes de dues persones. I el reportatge, si l'hem començat amb un projecte de pare i fill, l'acabem també amb un projecte familiar d'un pare i un fill. En Gori i en David ens expliquen tots els ets i uts sobretot de l'artesania de l'embotit, d'aquell embotit que es cura tancant i obrint finestres. Què us sembla? Comencem? Sí? Va, comencem, perquè, mireu, hi ha un projecte de la Diputació de Barcelona, de la xarxa de productes de la Terra, que es diu Bo, Sa i d'aquí, un projecte que vol acostar als infants i adolescents al consum d'aliments de forma responsable i també donar a conèixer els menjadors escolars que treballen amb empreses productores i elaboradores del territori. És una aposta pel menjar saludable i de proximitat que vol sensibilitzar els infants i adolescents envers la cuina del seu territori. Aquest projecte, impulsat pel grup Taelus, dona el certificat Bo, Sa i d'aquí a les escoles que estan compromeses amb la sostenibilitat i el medi ambient, que incorporen en el menú de l'escola aquests productes de proximitat procedents dels productors de l'entorn i que introdueixen aliments de temporada en les planificacions dels dinars escolars. Si comencem per l'escola i a casa també ho fent, aquests nois i noies tindran una bona cultura alimentària. Vinga, va, fogons amunt!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim l'Òscar Gómez del nostre blog de cuina.net, aquest blog tan fantàstic que té, que escriu a diversos llocs sobre cuina, i com no, aquí no hi escriu, sinó que aquí en parla. I parla de restaurants per la nostra guia Virgínies. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, Pep.
Com va, tot bé o no?
Tot bé.
Sí?
Mira, avui fa sol i tot.
Avui, sí, exacte. Clar, aquí hi ha una cosa important. La setmana passada havies deixat el cotxe i anaves a peu. Avui sí. No sé com va, si vas en bicicleta, avui, amb patinet elèctric o què?
Avui continuo a peu, i bueno, ja em va bé, eh? Així sí? Me baixo una miqueta tot això que menjo.
Ara. Què, cap on anem avui?
Mira, avui anem cap al barri de Sants, concretament al barri de la Bordeta, en un restaurant que es diu el Cullerot de Sants, que només pel nom ja promet.
A veure, el cullerot aquí fa pinta de cuina de cullera i de xup-xup, eh?
Sí, és un lloc per ser feliç. Jo, als restaurants m'agrada anar i ser feliç, com suposo que a tothom. Doncs, bueno, jo al Cullerot de Sants hi vaig ser molt de feliç. Els propietaris són l'Ismael Vizcaíno i la Jessica Chamizo. Són una parella jove, tenen 34 i 35 anys, si no recordo malament, i és un cuiner que havia treballat a cuines com la dels Quatre Gats, a l'Hotel Arts, al restaurant Yesterday, de Gràcia. Ella és la seva parella i està a la sala, ve del món de la sanitat. Van obrir fa uns 4 anys i és un restaurant molt senzill a les maneres, pràcticament despullat a nivell de decoració, perquè l'important i l'essencial és la cuina. Fan uns menús sensacionals de preu contingut per 15 euros, amb unes opcions molt originals de cuina elaborada, tot popular, eh? O sigui, estem parlant de plats d'estil popular, però que van més enllà del menú diari que trobem normalment pels puestos, i a mi em va resultar sensacional. I a més, és un d'aquests restaurants que treballa també ben d'hora i dona d'esmorzars de forquilla.
Ah,
clar.
Això és important, eh?
És molt important. I aleshores tens aquestes, no fan sopars, fan esmorzars de forquilla i fan dinars amb uns menús fantàstics.
I què hi menjarem aquí, Òscar?
Doncs mira, per exemple, plats de menú, et comento. Civet de porc senglar, amb patates estil olot, atenció, i amanida pico de gallo, que és aquesta amanida mexicana de pebrot, ceba i tomàquet picadets, o, per exemple, un plat sensacional que és galta de vedella guisada. L'Ismael la fa així esqueixadeta i la barreja amb un arròs saltat amb gingebre i li posa uns envinagrats, tipus un curtit. Una mica recorda la pipirrana malaguenya, però és una mescla de la galta, el gingebre, els encurtits, i li posa pols de, bueno, Doritos, saps, els snacks, aquests matxocats per sobre, perquè li doni el toc cruixent. I per això et deia que és un tipus de cuina que en el menú s'allunya del sota cavalló rei, dels plats més habituals. Si vols alguna cosa més clàssica, pots demanar uns bunyols de gallineta, amb suquet i pèsols i musclos, o cada dijous fan un arròs que va canviant, que són arrossos fantàstics, de marís, de mar i muntanya, de carn, o un cremós de carxofa i botifarra negra amb trinxat pirenaic de la Cerdanya, ou ferrat i salsa de formatge brí. Són aquest tipus de plats que a tots ens sonen, fets amb molta cura, amb molt de carinyo i amb molta honestedat, perquè estan ells dos i, a veure, és el que hi ha. Tu els veus amb ells, parles amb ells i tiren endavant un restaurant fantàstic, ja dic, on ser feliç amb un preu molt, molt acurat.
Algun dia haurem de parlar d'això, Òscar, perquè és veritat que ara cada vegada les propostes gastronòmiques, diguem-ne, en format petit, familiar, doncs s'ajusten més, diguem-ne, afegint aquesta filosofia ja d'un estil de vida, que no només hi ha que sigui el propi negoci. I això està molt bé, perquè ens hem de començar a acostumar a que la gent, diguem-ne, no, com aquí mateix, no, per exemple, el Cullerot de Sants, com dius tu, que facin bons esmorzars i dinars, i sopar, ja, escolta'm, ja hem treballat prou avui, ja no cal més. És a dir, que a més són restaurants amb personalitat.
Sí, són totalment el reflexe de les persones que hi ha al darrere. De fet, mira, per demanar-los alguna informació, per exemple, el tema de l'edat i aquestes coses, vaig estar parlant i, com que era per la tarda, ells estaven atenent a la criatura. Vull dir, i per la tarda, i és el que dius, ja han treballat, estan amb la criatura, fan vida familiar i s'hi posen ben d'hora, perquè treballen i molt.
Clar, Déu-n'hi-do. I postres, què hi vas fer-hi de postres?
Mira, els postres que els fa la Jèssica, pots demanar el flam, amb casolà, que és així tipus lingot, i porten un tall, que a mi m'agraden molt. Els flams, tinc jo la sensació que com més grans són, més bons queden. I ells fan uns flams molt grans, tipus lingot, i porten un tros. Si t'agrada el pastís tres leches, que és aquest pastís potent d'Hispanoamèrica, que està amb llet evaporada, crema de llet i llet condensada, doncs també tenen els pastissos tres leches i, bueno, normalment van canviant segons la temporada, fan pastissos de fruita, que va canviant segons la fruita que estigui en el millor moment, clar.
Que bé. Doncs jo crec que és un bon restaurant per entrar en aquesta guia Virgínies d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio, i a més va molt bé perquè és d'una zona que normalment no la toquem, la van tocar fa temps amb la Bodega Passaje 1986, que està allò 5 minuts amb bicicleta, que dic jo, però,
sí.
Però no s'hi sol anar gaire per aquí, i ens hi hem d'acostumar més.
Ens hi hem d'acostumar perquè és un barri que està molt en forma gastronòmicament.
Doncs Òscar Gómez, moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent, si Déu vol.
Molt bé, a vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I aquesta cuina, aquesta música, anava a dir, ens transporta també a un record, a un d'aquells records que un algunes vegades doncs, fa quan, per exemple, se'n va a viatjar pel món. I això, aquesta música, si algú l'ha sentit, aquesta tonada, això toca a què? A què? A les Illes Canàries. I és que allà hi tenim un barceloní de naixement que hi ha anat a fer una cosa molt divertida, molt divertida. Ja ho veureu, ja ho veureu. Emil, què tal? Com estem?
Hola, Pep, molt bé. Aquí, a la illa de Hierro.
A Hierro. Però, escolta'm, tu què hi fas a Hierro? Perquè et coneixem de ja fa uns quants anys, quan vas estar al Masterchef, i ara et trobem a Hierro fent segurament un altre tipus de cuina d'aquella que vas fer el 2014, no?
Bueno, sí, diguéssim que m'he anat radicalitzant, Pep.
Mm-hmm. Perquè tu ets a Barcelona, no, Emil?
Sí, jo sóc nascut a la Barceloneta, igual que els meus pares i els avis, tots són pescadors i gent de la Barceloneta.
Però tu vas a estudiar cine i fotografia i feies de tècnica fent llargmetratges. Com et va venir aquesta cosa de la cuina?
Doncs, bueno, a la família sempre han hagut cuiners. El meu germà és xef d'origen en Maier, és el xef corporatiu, i el meu pare havia sigut xef de barco, xef de cuina tradicional, pues de la mar, pescador i cuiner. Vull dir que em venen els olors i els sabors de la mar típica d'allà de Barcelona, del Mediterrani, aquesta és la meva arrel. I vaig saltar de la publicitat, estava de director dirigint publicitat, i mira, tenia molta inquietud per la cuina, i de fet va ser Masterchef el que em va fer saltar del tot i deixar-ho enrere el que era el món publicitari i embarcar-me de ple en el món de la cuina.
El món de la cuina, que tu al cap de molt poc temps vas trobar un fil que jo crec que encara n'hi ha molt per explorar, que és tot això del cru, no? Del rau, de les maceracions, de les fermentacions, de les curacions.
Això mateix, Pep, jo la meva intuïció em portava cap al món cru, cap a, com tu ben dius, la fermentació, la maceració, el curat i també, bueno, el producte completament cru, sashimis i també pues, els ceviches, estiraditos, tot aquest món. Però amb el temps m'he anat radicalitzant i he vist que la meva intuïció em portava perquè, de fet, és una de les cuines més sostenibles i més sanes que existeixen al món. Per què dic això? Pues està clar, fa servir el producte de temporada i l'encurtit, la maceració, la fermentació et permet tenir-lo durant tot l'any, durant molts anys, de fet, perquè hi ha kimchis que tenen fins a 6 o 8 anys, i d'alguna manera el gast d'energia és mínim, perquè evidentment si no cuines pues no estàs gastant energia.
No, i a més, amb productes com aquest, estem parlant d'una cuina viva, d'un producte com els formatges de llet crua, com els kombuches, com a tots aquests productes, diguem-ne, que ens van tan bé per la salut, a part de, diguem-ne, del ple gastronòmic. Clar, arriba un moment, suposo, que, diguem-ne, que els camins de l'Emil Samper i de l'hotel, diuen, més petit del món, no? Aquest hotel de Punta Grande, de Hierro, que s'uneixen. I això com va ser, Emil?
Doncs, bueno, jo ja tenia una relació amb les illes que venia de llarg. De fet, de quan Masterchef vaig venir diverses vegades al Saboré a Lanzarote, al Saboré a Canàries. Això també em va portar a l'Arrels, a Menorca, quan estaven pues, d'alguna manera junts amb la illa de Lanzarote, promovent les cuines illenques i els productes illencs. I jo ja buscava fa temps el venir-me aquí a les illes perquè, bueno, també m'agrada molt el mar i soc submarinista i aquí això és el paradís dels submarinistes. I al final, veient la filosofia de l'hotel, que és l'ecologia, la sostenibilitat, el cuidado, la cura de la gent que ve i que només n'hi ha 5 habitacions i realment es pots cuidar com si fossin amics o com si fossin la teva família, doncs això em va atreure moltíssim, perquè tu pensa que la cuina, doncs bàsicament ho cuino jo tot. Tinc un ajudant i ve un un fregantxin, però en realitat ho faig jo tot. Cuino jo tots els plats, faig jo totes les elaboracions, els misos, faig els sucutanis, faig els sukemonos, els encurtits, els kimchis, tot el producte que es presenta és, passa per les meves mans, i això a mi em dona, suposo que com a tots els cuiners, és quasi un somni, saps? Poder cuinar per 10 persones a la nit. I fer-ho tu amb les teves mans.
Clar, coneixent una miqueta, no? La gent que coneix, diguem-ne, una mica les Illes Canàries, que coneix el tarannà canari, i clar, ja no et dic, diguem-ne, a Hierro, que encara és una illa molt més petita que les Palmes o que Tenerife, no? Clar, aquí tens un, diguem-ne, una tranquil·litat, sobretot també per crear, no, Emil? Els peixos no són iguals que Mallorca o que Barcelona, i això fa que també, diguem-ne, sigui una altra història el que te trobes aquí i que els hi pots posar a la taula.
Tens tota la raó, Pep. Aquí la veritat és que m'he trobat en una illa que és la illa més sostenible de tota Espanya, i per no dir de tota Europa, on només es fa pesca artesana, només es pesca mam, que això és increïble. L'única illa que té la carnisseria ecològica de totes les Canàries, l'única illa que per la humitat i pels boscos primaris que hi ha una quantitat de bolets que no t'ho creus, que és que a mi em va sorprendre. I després que el producte de l'hort és increïble, perquè hi ha un producte mediterrani que creix perfecte, però és que a més tenim tot el producte tropicals i semitropicals que neixen aquí d'una manera, bueno, la papaya, l'advocat, el tot, la pinya... És increïble, vull dir, hi ha una varietat, una riquesa, és com una Galícia tropical, saps? I després, bueno, la cura per l'ecologisme, per la sostenibilitat, el quilòmetre zero, bueno, és un somni per mi. L'altre dia parlava amb la Macarena de Masterchef i ella em va dir, hòstia, tu ja al programa, quan et van despedir, Emilio, coge tus cuchillos y vete, tu ja ens vas dir, d'aquí uns anys el que m'agradaria és estar en un local molt petit on pogués servir a 5 taules i estar com si fóssim amics tots, no? I crec que el somni s'està complint.
Moltes vegades es parla, no, en termes, diguem-ne, de feina, de vida, es parla de l'èxit, no? I moltes vegades l'èxit ve determinat per la quantitat, no? Per on has arribat el més alt possible i no per la qualitat, no? I l'èxit per tu, Emil Samper, ser aquí, en aquest hotel, el més petit del món, aquí a Hierro, amb aquest bé de Déu de productes en els quals pots cuinar per tan poca gent, això és un èxit que molta gent ja voldria tenir a la cuina.
Sí, Pep, sí, tu agraeixo que ho vegis des d'aquí, perquè és realment la manera que jo veig, no? Abans, quan treballava en publicitat, que arribaven els meus productes a milions de persones, no disfrutava gens, perquè no tenia cap mena de retorn. No veia el que beneficiava o no beneficiava ningú. I en canvi, ara, en 5 persones, sé que en 10 persones, 5 taules, com a molt 20 persones, puc veure directament el que faig amb les meves mans i veure el retorn a la gent amb les seves cares, amb la seva degustació, amb com disfruten del menjar sense presses, del producte més fresc i més bo que pugui haver. Pensa que les llagostes les tenim aquí amb una nassa tirades aquí a l'aigua, saps? I pujo la nassa i trec la llagosta viva. És que això no té preu, això és el paradís, això és una passada.
No us diguis això, no us diguis això, que en Dani Jiménez i jo, quan pleguem del programa, venim cap aquí ràpidament. Bé, ja et trucarem per reservar una tauleta.
Hombre, ja saps que et cuidaré, però vamos, a muerte, a tope.
Emil Samper, cap de cuina de l'hotel Punta Grande, l'hotel més petit del món. Moltíssimes gràcies, esperem que t'ho passis molt bé i de tant en tant et fem alguna trucada a veure si ens expliques quines són les teves creativitats. Allò, ara hauríem... Clar, ara anava a dir renyes, no, clar, no, Canàries, no?
Japoerreñas.
Això.
Japoerreñas.
Molt bé. Moltes gràcies. Salut.
Gràcies a tu, Pep.
Adéu, que vagi bé.
Una abraçada molt forta i vine quan pugui.
Gràcies.
Adéu. Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui no camino gaire, perquè avui vinc fins en cotxe molt apropet d'aquí, de la plaça Major de Sant Privat d'en Bas, a la Vall d'en Bas, una plaça Major d'aquelles petitones que avui en dia ja gairebé no t'hi deixen entrar al cotxe, però el que sí hi ha és una tranquil·litat fantàstica aquí amb l'església. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit cases que donen la volta a tota la plaça, i una d'aquestes set cases és una casa fantàstica que, a més, bé, diem casa, però potser hauríem de dir un lloc on s'hi fa molta alegria i molta gastronomia, perquè s'hi fan embotits artesanals, i a més el que seria la casa és un secador, allò que en diem popularment, i ara hauríem de posar les cometes, un secadero, un secador d'embotits, d'aquests naturals, d'aquests que moltes vegades ja costa de trobar. Ah, mira, ara ja veig que obre la porta aquí en David i ja em ve a esperar cap aquí a la plaça. David, bona tarda.
Bona tarda, Pep, què tal?
Escolta, jo ara estava parlant aquí del secador natural. No en queden gaires de secadors com aquests teus, eh?
La veritat és que no, i encara, diguéssim, avui en dia encara intentem secar-ho tot, diguéssim, de manera natural, com fèiem els més avantpassats.
Qui senti parlar en David, o si algú avui ens sent parlar de Can Gori, dels embotits de Can Gori, segurament els coneixerà no només per venir aquí a la Vall d'en Bas, a Sant Privat d'en Bas, sinó perquè a moltes fires artesanes, allà on busquem productes de veritat, productes autèntics, productes artesanals, el nom de Gori sempre hi és. Això tu ja hi vas néixer, podríem dir, no? Amb la llangonissa sota el braç?
Doncs sí, la veritat és que jo vaig néixer amb la llangonissa sota el braç i ja de ben petit ja vaig saber doncs, quin seria el meu ofici.
Tu te'n recordes de quina és la primera vegada que has pensat, que has somiat, o diguem, el teu primer record del món de l'embotit?
El primer record que jo tinc va ser quan jo era molt petit, que aquí a casa, encara a l'era de la Masia, es matava el porc com abans, diguéssim, de manera, diguéssim, natural. I me'n recordo la primera vegada que era molt petit, i devia tenir uns 6 o 7 anys, i el pare em va dir, vine avui cap aquí dalt a veure com es mata el porc. I allò em va sobtar molt, perquè era aquella manera que es mataven, diguéssim, que jo, diu, però tu has de venir aquí darrere i aguantar-li la cua, no? I jo vaig veure com aquell porc el sacrificava en aquell moment, i allò, diguéssim, és un record que jo tinc de la meva infantesa, que sempre m'ha perdurat. Però em va agradar tant, i la veritat és que, bueno, és un ofici que estimo i que adoro i que, bueno, i que tiro endavant.
L'ofici, la matança tradicional del porc i la seva elaboració amb embotits, una cosa que quan tu eres petita es feia molt, es feia per, diguem-ne, allò, per autovestiment de moltes cases, i ara, el 2023, ja no en queda gaire d'aquesta tradició.
Malauradament, aquesta tradició, diguéssim, ja s'ha perdut, però també és a causa, diguéssim, del tema sanitari, no? Avui en dia, si ho féssim la matança com fèiem abans aquí a casa nostra, no ens ho deixaríem fer. Llavors, per sort, avui pel consumidor, doncs tot va molt ben controlat, amb temes sanitari, de registres sanitaris, i això, diguéssim, és un plus, diguéssim, pel consumidor final també.
Jo t'estava esperant, he entrat un momentet aquí a la botiga, que d'aquí una estona m'agradaria que hi tornem a entrar, i escolta, mira que Sant Privat, com a poble, és petitó, però en aquesta botiga, darrere d'aquesta porta, no para d'entrar-hi i sortir gent, no? És com aquella botiga de poble, perquè, a més, és aquella típic de botigues que, a part de l'embotic que vosaltres feu una mica com de centre social, no? Perquè veneu una miqueta de suavitzant, una miqueta de sabó per rentar la roba, una miqueta d'oli, una miqueta de mel, que no falti la ratafia aquí a la Garrotxa, amb unes barres que, clar, evidentment, suposo que ja hi eren quan tu eres petit, i a més veig que encara hi ha una mica de bar. Encara feu allò de botiga de poble i de bar?
Estem fent encara la botiga, diguéssim, de poble de tota la vida, i, bueno, la mateixa botiga que feia 80 anys que teníem els meus avantpassats encara la conservem. Amb uns taulers tradicionals, doncs tinguem una miqueta de barra, i, bueno, tot el que fem i elaborem, i amb els productes típics de la Garrotxa, doncs ho tenim aquí a la nostra botiga centenària.
Veig una cosa important aquí, que això ja no es troba a moltes botigues i que això fa molt de botiga de poble, que és la cadira, és a dir, aquí arriba algú i aquell, com abans que ens sabíem, no?, per fer la tanda del metge, doncs aquí te sentes per esperar la tanda de comprar embotits.
La veritat és que és així. Aquí encara passem les tardes a la vora de l'estufeta, parlem de les nostres coses, el meu pare encara mira, ara surten uns clients, com pots sentir. Aquí hi ha molt de xivarri, però la veritat és que això és el que ens dona vida a la nostra botiga.
Déu-n'hi-do, mira, espera't, farem allò que en diuen un atracament a mà armada. Escolti, d'on és vostè?
De València.
¿Y de Valencia venden expresamente a comprar embotits en privat d'en Bas?
Por supuesto, nos la recomendaron una vez y es que son maravillosos, hay una diferencia tremenda. Son buenísimos, se hacen de generación en generación y desde Cal Sastre, que somos muy clientes y siempre volvemos y nos lo recomendaron y todos los años venimos. Siempre que tenemos un poco para escaparnos, nos venimos a Cal Sastre, que es un hotelito rural en Santa Pau, que es una maravilla.
Home, de Santa Pau a Sant Priat d'en Bas, això és un passeig, no?
Un passeig. A comprar longanizas y fuets y de todo, muy bien.
Home, si venen en bicicleta, ja agafen forces per agafar la llangonissa i per tornar-hi, no?
Ya la haremos mañana la bicicleta porque hoy hemos venido en coche, que hace un frío que pela.
Home, sí, la veritat és que sí que fa molt fred, però jo no sé si València fa aquesta temperatura que tenim aquí.
No, que va, que va. A mi que m'encanta el frío. No, València és un poquito menos que aquí. És más cálido, más húmedo.
I vostès què són més, d'embotits curats o d'embotits cuits, com la botifarra blanca, la botifarra negra, o més el fuet, la llangonissa?
D'esto, curats más buenos, sí, sí.
Doncs escolti, que gaudeixi molt d'aquest embotit d'aquí a la casa i bon viatge.
Muchas gracias. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que venga a Santa Pau y a esta carnicería a comprar lo de toda la vida, lo más auténtico, sin nada de conservante.
Això, sin conservantes ni colorantes, David?
És així.
Sí, perquè això és una d'aquelles coses que moltes vegades no s'hi pensa, no? És a dir, parlem de producte artesà, parlem de molts productes i això, i a vegades no mirem les etiquetes, i això sí que és veritat, s'ha de dir que moltes vegades ens pensem que, diguem-ne, tot allò de les etiquetes, ui, aquelles lletres petites, i no tot és a vegades el que sembla. Hi ha coses que, diguem-ne, que evidentment, per exemple, a vegades, mira, van dient adeu-siau, hi ha coses que a vegades, evidentment, a part de la sal i el pebre, hi ha les sals de curat, que això, segons quin tipus d'embotits, com els curats, els hi va bé.
Correcte, diguéssim, aquí nosaltres el que fem és la mateixa recepta del meu avantpassat, del meu pare, i la veritat és que és una recepta que només la sé jo i el meu pare i la meva família, i hem tingut moltes oportunitats, no?, de fer un producte diferent, més comercial, però és que el gust i tot això varia molt.
Escolta, ara que parlaves del teu pare, Gori, suposo que Gori deu venir del nom del teu pare, Gregori, o de l'avi?
Sí, mira, farem una cosa. Per sort, hi ha el meu pare avui aquí dintre i ja t'ho explicarà tot això.
Doncs va, entrem.
Sí, entrem cap a dintre la botiga? Va, som-hi. Mira, Pep, ja tinc el meu pare aquí, te'l presento.
Gregori, què tal, com estem?
Bé, de moment, escolta'm, molts anys, però encara anem tirant.
Quants en teniu vos ara?
83.
83, déu-n'hi-do. I quan vau començar a fer embotit?
Jo, tota la vida. Pràcticament jo vaig néixer aquí, amb el meu pare, la meva mare sobretot, que era la que més cuidava, perquè el meu pare es dedicava menys aquell temps amb l'assumpte dels boscos. Ells feien molts de carbó i tot això. Sin embargo, la meva mare portava la botiga i tal, i el meu pare, amb la botiga, llavors aquell temps matàvem un porc o dos cada setmana pel poble i prou. I quan jo vaig fer-me ja gran, ja que ja començava a tenir 14 o 15 anys, el meu pare es pensava que seguiria el seu, que iria, o sigui, comprar boscos d'aquí, fer les travesses que es feien al bosc, el carbó, totes aquestes coses que ho feien. I jo li vaig dir, pare, mireu, no compteu amb mi, perquè antes que fer el que vos feu, m'apunto que la legió, li vaig dir-li.
Carai!
Diu, què dius ara? I la meva mare diu, no t'agrada això? Diu, escolta, fem una cosa. Diu, aquí, ara nosaltres, diu, esclar, diu, pel poble, diu, matem un porc o dos cada setmana. Diu, t'agradaria fer-ho? Dic, això, dic, a mi m'encanta, dic, l'assumpte de la matança del porc, dic, a mi m'encanta. Diu, doncs, escolta, diu, tu quedes aquí amb la botiga amb mi, Diu, i en vez de matar un porc o dos cada setmana, matarem 3, 4, 5, 6, i va arribar un moment que matàvem 14 o 15 cada setmana. em vaig espavilar, vaig anar a buscar clients a fora, carnissers de per aquí tota la comarca, botigues igualment, de bons restaurants, restaurants i algun hotel també, i quan vaig treballar ho vaig tirar endavant, i vam fer un nom que de seguida doncs, o sigui, va créixer. A mi jo em dic Gregori, però vulgarment tothom em diu Gori. I llavors, esclar, això érem xassiners i es van haver de donar d'alta, com que treballàvem molt, es van haver de donar d'alta de fabricants. Es van donar d'alta de fabricants i necessitàvem una marca. I quina marca hi posarem? Oh, no sé, quina marca hi posarem? I la meva mare em va dir, diu, escolta'm, dic, mira, mare, aquí, el nom de la casa, aquí antigament se'n deia que se'n diu Can Callís, però tothom diu Can Gori. Dic, tothom diu que em coneix per en Gori i tal i qual. Dic, doncs posem-hi la marca Gori. I així és. Així es vàrem néixer.
Clar, això és d'aquelles coses que ens passa moltes vegades als pobles, no? Que la gent et coneix pel nom de la família o pel nom d'on és el teu pare o la teva mare, no? Exacte. Això és bonic, també.
Sí, home, sí. I verdaderament, doncs, en Gori, o sigui que a mi, antigament, ara perquè és mort, però hi havia hagut un guàrdia, hi havia hagut un municipal, un guàrdia municipal, que li deien en Gori. Era un home que era famós perquè, collons, escolta, si vivia en un post de tràfic, en un moment l'havia tret en Gori. I els dos únics Goris que hi havia per aquí era ell i jo, els dos únics coneguts, en Gori, el municipal, i en Gori dels embotits.
I vos li vau traspassar tota aquesta saviesa de fer embotits amb en David?
Exactament. Jo vaig seguir amb les mateixes receptes que portava la meva mare. Amb aquestes receptes, doncs la meva mare va inculcant a mi. Jo les hem inculcat el mateix, o sigui, de que, guait, aquí sal, deixa, perquè antigament els embotits, els fabricants d'embotits, feien, per dir-ho d'una manera, feien la llangonissa i l'embotit de tot menys de carn, per dir-ho alguna cosa, perquè anaven a poder vendre barat i tal i qual, i, sin embargo, sempre hem tingut aquí gent, clients, de que els ha agradat menjar bé, clients de clientela. I ara, que el nivell de vida ha pujat, doncs aquesta gent també ha augmentat. Sortosament aquesta gent també ha augmentat. I li explicaré una anècdota, que quan jo anava a col·legi, que tenia 12 anys, doncs ja havia de cuidar, el meu pare ja tenia feina vella amb el bosc i tot això, jo havia de cuidar de buscar el porc que mataríem. Cada dilluns anava al mercat, a veure la gent, o sigui que la gent ja em deien a veure si tenien porcs, escolta'm, no, aquesta setmana en tinc prous, tinc 4 porcs per treure, per la setmana entrant, si vols, te'ls vindré a veure i ens entendrem. Vinga, va. I allà jo tenia contacte amb tota la gent de la comarca, em coneixia, de la comarca, tots els pobles aquests de la comarca, de Santa Pau, dels Hostalets, de Ridaura, de per tot arreu, vull dir, em coneixien per tot arreu i comprava. I me'n recordo que una vegada, doncs, o sigui, vaig anar, tenia 12 anys i em van dir uns senyors d'aquí dalt, una casa que hi havia, que tenien un porc per vendre. No, van dir-ho a mi, m'ho dic, bueno, els iré a veure. Sortint de col·legi, vaig cap allà, a veure els porcs aquests, i em diu, bueno, quin preu no voleu vosaltres d'això? O sigui, tant per quilo, que llavors doncs, anaven, es pagava doncs, aproximadament 70 o 80 cèntims al quilo, un canal. I home, no és que no els voldríem pa vendre, els voldríem vendre avui, tant en farà, quan jo tenia 12 anys. Dic, ah, bueno, ja ho faré també.
O sigui, a 12 anys ja negocieu les compres, eh?
Però, o sigui, és de calcular, el meu pare no hi tenia per res amb això, és de calcular els quilos que hi havia, i jo pràcticament vaig calcular, bueno, aquest porc, n'hi havia, no sé si n'hi havia, ara me'n recordo si eren 3 o 4, enrasadament n'hi haurà que passaran, però amb un enras, els poguessis comprar els de 70 quilos, ja podries estar content, perquè no pots pa perdre amb el pres aquest. I ell digui, quan us conteu que feu? Quan conteu que fan aquest post? Oh, diu, per lo menys fan 80 quilos. Què digueu? Mare Déu, com us ho mireu, això? Ui, res, sí, res. Bueno, què et sembla que fan? Vaig pensar, passant molt, 55, 58, jo li vaig dir, i hosti, te'n fots, mams. No, guaita, fem una cosa, ni per tu ni per mi. Em diu, posem-ho, diu, a 70 quilos. Diu, no. Bueno, dic, no, ho deixo, què? Bueno, quan ens dic, mira, dic, si vols, amb el preu que estan, el preu del quilos, els enreçarem. 65 quilos, eh? Hosti, 65? Va, vinga, va, vinga, Pet. Bueno, doncs mira, si ara no me'n recordo, si en 3 o 4, 65, porta'ls. Diu, demà els mataré, tu porta'ls avui aquest vespre a casa, ja, 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 si punt que ja pagarem el que hem quedat, per això sempre els meus pares m'hi han dit. Mira, tot el que compris, el que diguis,
que sigui allò.
Què, eh? No vagis amb encapat a mirar, si perds, hi perds. I si guanyes, millor per tu, jo no penso en res. Bueno, el meu pare va arribar, que sempre estava treballant al bosc al vespre, i va veure porcs d'aquests aquí. El meu pare no hi tenia per res, pels porcs. La meva mare sí. El meu pare, pels porcs, clar, no era per la seva feina. Ell era als boscos, eh? El carbó, les formes, totes aquestes coses que es feien, rodells. I diu, guaita, diu, la meva mare li va dir, guaita, ja tens el porcs que va comprar. Mare de Déu, mare de Déu. Quin disbarat, quina cara que tenen aquesta gent. Amb una criatura de 12 anys, quina enredada li hauran fotut. Home, diu, em sembla diu, que podia no tant. Diu, i la meva mare diu, mira, diu, si perd, diu, així, diu, prendrà de guanyar-hi. Una pròxima vegada el servirà per guanyar-hi. Bueno, va veure aquell porc. Això no fa ni... No, tu dius, que no fa ni 50 quilos, aquest porc. No fa ni 50 quilos. Va dir, bueno, l'endemà, els van matar aquí, i els van pesar, i enreçadament em van venir a 73 quilos.
I teníeu bon ull, eh?
Sí, sí, 73 quilos. I llavors, quan arriba, vaig dir, què, què, quan han fet? Han fet 50 o 45, o potser 48. La meva mare, saps quan han pesat? Enreçats, dic, quan? Diu, no, 75 quilos. Diu, 75 quilos. Oh, collons, així també els hagués comprat jo, però el dia em va fotre... Així també els hagués comprat jo. No s'hi trobarà pas gaires vegades amb això.
O sigui que a partir de...
Jo li vaig dir, però no em feien ni 50. Feia un moment que deia que no em feien ni 50. Oh, collons, vagues així no trobaràs pas gaire més.
Clar, o sigui que a partir de llavors, en Gori, amb 12 anys, ja era el cap de compres de la casa, no?
En Gori, diguéssim, bueno... Ell va viscut, jo malauradament això no ho he viscut perquè els temps han canviat molt, però totes aquestes anècdotes a mi també que m'ha explicat, bueno, per a mi són anècdotes que tinc dintre meu i que estimo molt.
L'essencial és de fer el que t'agrada. Jo quan aquest, o sigui, que feia empresarials i quan va sortir, quan tenies llavors, de 16 o 17 anys, poder? Eh?
Sí, sí.
Volia anar a Girona a fer, com es deia l'altre, com
ho volia fer? Universitària, sí.
I dic, escolta'm, què vols fer tu? Vols continuar aquí fent el meu? Diu, sí, diu, i tant, no. D'aquí endavant, dic, el professor tinc de ser jo, eh? Dic, que sigui de que jo seré el professor, dic, tu ja et deixaré fer. Home, que tal i que qual... I efectivament, que te'n recordes que t'ho vaig dir tu, eh?
Sí. La veritat és que jo, amb l'edat, diguéssim, on vaig acabar, doncs ja, com que ja t'he comentat, Pep, que jo ja tenia molt clar que des de petit, doncs, quin seria el meu ofici, doncs, bueno, el meu pare em va dir, doncs, ara és un moment, diu, no fa falta, diu, vine al meu costat i t'ensenyaré tot el que jo sé i tirarem endavant, diguéssim, l'empresa familiar.
Gori, quantes anècdotes deuen tenir aquests taulells que teniu aquí amb aquesta botiga, de gent que passa com ara aquesta gent de València que han sortit d'aquí, no? Quantes famílies són d'aquelles que... Allò, clients, no? Aquells clients repetitius, eh?
Sí, sí. Mira, per exemple, València doncs, és una mica més apartat, però de pertot arreu, de Lleida, sobretot de Barcelona, que és més a la vora d'aquí. Allà tenim més clients és a Barcelona, perquè, doncs, o sigui, n'hi ha més, eh? Però de Vic, les zones de Vic, les zones de Figueres, d'Empordà, per tot arreu, afortunadament, per tot arreu ens coneixen i per tot arreu el que l'ha provat aquest embotit el repeteix.
Escolteu, una cosa, si n'haguéssiu de triar un dels que feu, vosaltres en qui us quedaríeu, Gori? Quin és per vosaltres el millor embotit o el que us agrada més?
Aquí, primerament, o sigui, vam començar nosaltres amb la llangonissa. Eh, noi? La llangonissa aquesta, escolta, la llangonissa d'en Gori, perquè no hi havia lloc de què. La llangonissa de fàbrica la feien de vaca, cancel·lada, tot això. Anaven amb els supermercats, anaven pràcticament a competir preus baratos. Molta farina, de tot això, res. Eh? Carn bona, pura, i amb el seu estat, eh? I de bontes secada, al natural, amb l'aire d'aquí, quan tardarà a secar-se? Depèn del temps. Si fa un bon temps, O sigui, de que un mes i mig màxim la tindrem seca. Ara, si comencen a venir gaires boires i pluges, potser tardarem 3 mesos a tenir-ho sec, la llengonissa i tot això.
Clar, hi ha una cosa aquí, David i Gori, que és això que diu ara de l'assecament. És a dir, un assecador, aquests 3 pisos que tenim aquí a dalt, que tenim una tecnologia molt fantàstica, de fet és última generació, que és això de tancar i obrir finestres, no, David?
Sí, la veritat és que nosaltres aquí, un dels fets característics de que ens permet encara fer aquest tipus de curació natural és la masia. Com ha dit el meu pare, Can Callís és una masia de l'any 1700 i és una masia que té unes parets molt gruixudes, parets de 2 metres. Vosaltres vindreu aquí a ple mes d'agost a l'exterior, doncs que hi ha una temperatura, diguéssim, de 35 graus, entrareu aquí a la botiga i direu, ostres, on és l'aire condicionat? No, és, diguéssim, el fred natural que conserva, diguéssim, aquesta casa.
Clar, no hi entra, si no hi entra el fred, tampoc hi entra la calor. No?
Entra la calor. Mireu, per exemple, aquí, guiteu. Guiteu, per exemple, els tamperins. Mireu això d'aquí al mig, això és el tamperin, una paret mitgera, això d'aquí, el veieu?
Això fa mig metro, eh?
Bueno, i tant, mireu, des d'aquí...
A veure, anem entrant cap aquí. Tenim que... Aquí, oi, tu, guita, clar, mig metro, David, eh?
Sí, a veure.
Hi ha 3 o 4 pams aquí.
No ho sé, no s'ho mirat mai, però més de 50 centímetres, sí, més de 50 centímetres... I els fan ja. I això és la paret mitgera. Els tamperins, el que ara té 15 centímetres, que fan amb un d'això.
Clar, aquí hi ha una d'aquelles coses també que aquestes botigues de poble tens la botiga, l'obrador, l'assecador i suposo que també la vivenda, no?
La vivenda, o sigui, aquí abans també els pares... això havia anat com a fonda, diguéssim, aquí. Aquí havia vingut gent aquí a dormir, havia vingut aquí gent, bueno, que anècdotes de gent que venien per aquí, meu pare m'han explicat moltíssimes, jo això no ho conec, però anècdotes de gent que venien aquí i venien a passar la nit, doncs també havia fet de tot, havia fet de fonda i tot.
Clar, que...
L'altre paret com és.
Sí, també gruixuda, eh?
Més, encara. Doncs, que parlàvem ara de...
De les anècdotes de l'hostal.
Ah, doncs, bueno, això jo aquí me'n recordo de que antes, al poble, quan hi havia un hostal, era com un supermercat. Perquè aquí des d'Espardenyes, veníem a Espardenyes, davantals per les dones, la lejia, el sal fumant...
I per homes d'on veniu, de davantals?
No. Els homes no em portaven pas...
Abans no en demanaven, eh, punyeteros?
No, exacte. Els homes no deixaves pas, però...
Sí, però veig que ara seguiu igual, Gori, perquè ara teniu aquí el sabó, l'aigua, el de la calç, el suavitzant, dèiem, abans ho dèiem, no? Aquí unes llaunes d'escopinyes, les sardines, el codonyat...
Sí, però llavors, o sigui, aquí hi havia uns bocolls de vi, que servien vi per totes aquestes cases de pagès, que totes aquestes cases de pagès tenien botes, i els servíem un bot, 2 bots de vi, un bot de vi són 60 litres. Són ficats en un pellejo, que en diuen allò de cuiro, eh? 60 litres. I, doncs mira, quan se'ls acabava un bot, vens a portar un altre d'això. Farmàcia. Vull dir de que espeladraps, aspirines... Tot això, totes aquestes coses d'això, també venim tot aquí. Tot això.
Clar, ara parlem moltes vegades, tu que has fet empresarials ja fa una època, parlaríem, per exemple, de les benzineres, que venen moltes més coses que no pas la benzina. Escolta, això ja estava inventat, no?
Sí, això ja estava inventat. La veritat és que... Jo el que sí que voldria explicar una anècdota, Pep, ara que tinc aquí avui, que tu vas veure, la botiga és centenària, la botiga, diguéssim, és igual de quan hi havia, diguéssim, els meus avis. I va venir, diguéssim, aquí, quan jo vaig entrar, va venir aquí, bueno, una persona que jo volia reformar tota la botiga, un professional, i ens vam estar mirant amb uns panells, i, bueno, un cop i volta em va dir, ostres, diu, David, dic una cosa, dic, penso que vaig en contra meva, diu, però això que vols fer? Diu, perdràs tot l'encant, diguéssim, que té aquesta botiga. I per sort, diguéssim, d'aquesta persona, doncs, he conservat, diguéssim, la botiga com era abans, i, bueno, estic molt orgullós, doncs, de tenir aquest raconet, doncs, que tenim els nostres productes.
Clar, és que...
Aquesta botiga, antes, era una quarta part d'aquí. Era una quarta part de petita, eh? Això d'aquí hi havia l'entrada, aquí hi havia el bucoix de vi i tot això, i ens van dedicar-nos pràcticament, doncs, amb la carn ja de fet, ho van haver de posar de fàbrica, arreglar-ho tot, rajola fins a dalt, els cantos rodons, un canto quadrat aquí, o sigui, de què, tot això, i ha canviat molt. Tota aquesta botiga la vaig fer-la jo.
Déu-n'hi-do, en Gori, com d'això. Clar, ara jo estava mirant aquí i això, a part de ser una botiga, també per molta gent podríem dir que és un museu del gust, no? Perquè tu pots anar a moltes... Ara, per exemple, que parlàvem amb aquesta gent de València, no? Tu pots anar a moltes carnisseries de Catalunya, dels Països Catalans, i canviarà. És a dir, tu aquí podries saber a quin lloc ets només veient el tipus d'embotit, no? Si mirem una miqueta cap aquí, veiem, per exemple, no, el poltruc, que això també ara ens parlaríem una miqueta de la llengua, no? Poltruc, que aquí li dieu muleta.
Sí, en diem muleta, es diu poltruc, o nosaltres també en diguem el bull, val? Diguéssim, és la, perquè ho sapigueu, diguéssim, és la tripa que embotim, diguéssim, el poltruc que va cuit després.
Això és el sec,
el budell sec, no?
Sí, sí, és el sec, sí, sí.
Escolta, panxeta, la cansalada virada, això és bocato di cardinale.
La cansalada virada, doncs, té la peculiaritat que inclús per cuinar, doncs, per fer amb uns fesols o per fer amb uns cigrons o per menjar cru, és exquisita.
Una altra cosa que ja és un capítol a part, podríem dir, que és aquest embotit que pot anar amb budell o no, que seria la part de la baiona, el llom, eh? La baiona, Gori, això no es troba gaires llocs, eh?
La baiona, bueno, nosaltres tota la vida l'havíem feta, i la baiona sempre l'hem feta del pernil, que hi ha la baiona, per exemple, la gent de que la feia de l'espatlla, i la carn és molt, té més nervi, és molt més dura, sin embargo, la fan, sempre havíem desfet un pernil i en fèiem quatre trossos i llavors el ficàvem dintre un poltruc d'aquests que diguem, la secàvem, i això era la baiona. I des de luego, d'espatlla a cuixa hi ha diferència, eh? Vull dir que sempre l'hem fet, també sempre ens agrada fer el millor en tot.
Jo no sé si el rei, diguem-ne, dels embotits, per totes mides, des de ben petits fins a ben grans, són els fuets. Què dius, David?
Bueno, el fuet, diguéssim, és el producte que potser és el més conegut avui en dia amb el ciutadà, no? Avui en dia, doncs, de fuets n'hi ha moltíssims i la veritat potser és el producte més conegut. De totes maneres, com pots veure, Pep, aquí tenim bastanta varietat, no? Nosaltres el que fem dos tipus d'embotits, el que és l'embotit curat, val? L'embotit curat vol dir que és un embotit, doncs, que el tenim penjat i que es va secant amb el seu temps, i llavors el que és l'altre és l'embotit cuit, no? Que fem en caldera. Com bé has dit, és el bull blanc, el bull negre, tenim la botifarra blanca, la botifarra en carn de perol, la botifarra amb llardons, bueno, són cosetes, diguéssim, que hem hagut d'anar introduint algun producte, doncs, també bé pel temps que estem.
Ei, un moment.
N'hem inventat un que va ser invent nostre d'aquí de la casa, que és la botifarra blanca en llardons.
Aquesta és la que t'anava a dir, perquè l'he vist aquí i això sí que és, diguem-ne, el vici gastronòmic més suculent que hi ha, perquè mira que les botifarres d'ou, les botifarres blanques són bones, però quan hi poses llardons de la mocada, que els veig aquí amb aquesta safata...
La veritat és que és el tipus de llardó que és molt conegut, diguéssim, aquí a la Garrotxa, que és un llardó, diguéssim, molt característic d'aquí de la comarca, molt apreciat, i jo recordo, doncs, quan hi havia el meu pare i hi havia la meva àvia, doncs, que és quan feien els llardons i sobraven els llardonets, i va, en farem botifarra d'aquests llardons. I, bueno, és una botifarra de tradició. Jo, quan faig aquesta botifarra, sempre penso en la meva iaia Maria.
Ah, són aquelles coses que moltes vegades, abans quan jo et deia quin és el teu primer record, no? A vegades el record és una imatge, a vegades el record és un gust, a vegades el record és una olor, no? I a vegades aquestes imatges, un sentiment.
Un sentiment, és a vegades el record, eh?
Gori, si ara el vostre fill us digués, noi, tu, jo em vull anar per altres, tenco la barraca, vos que l'heu vist néixer i que hi heu passat gran part de la vostra vida... Com ho veuríeu, això?
Home, a mi em sabria greu, des de l'ego. Molt de greu em serviria perquè això és una lluita, doncs, ja amb la família. Però ara, ell té dues nenes, no sé si veure si li seguiran o no, difícil ja, eh? I això és una cosa, doncs, de què? La família és la família davant de tot. No hi ha negoci ni res d'això. Em sabria greu, però hem de fer de la seva vida, pràcticament, i hem els temps han canviat, i hem de viure el que els agradi. L'essencial és que facin això en gust. No, jo, quan era jove, que vaig dir al meu pare que m'apuntava a la legió de legionari antes que anar a treballar al boscos, doncs que això no puguin dir-ho cap de la meva família, dels meus descendents.
Clar, és que moltes vegades, a vegades, aquest traspàs generacional, no?, de pares a fills o de pares a filles i de mares a fills, això a vegades costa entendre-ho, tant per una banda com per l'altra. Eh? Clar, és que tu aquí, David, tens una gran responsabilitat seguir la història i la tradició.
Sí, la veritat és que estigui ben tranquil el meu pare, que jo seguiré el meu negoci i, si puc, també ho encalcaré, diguéssim, a la propera generació, perquè la veritat és que jo a mi també em faria molta il·lusió ser gran i ser, doncs, com, bueno, viure amb Otis Gori i amb una altra generació, diguéssim, al darrere. Seria molt feliç.
Escolteu, moltes gràcies avui per deixar-me entrar i deixar-me gaudir d'aquests aromes fantàstics d'embotits, sobretot això, d'embotits curats, que, per cert, ara m'agradaria que anéssim una mica cap a dalt a la sala de curar els embotits, perquè, clar, això, hi ha vosaltres que ho sabeu i dieu, mira, no, això és molt fàcil, eh? Però, clar, perquè un embotit quedi curat i quedi ben curat i no quedi, com en diuen allò, encrustrat, això com se sap això? Perquè, clar, no crec que hi hagin gaires llibres que ho expliquin, això, David i Gori.
I el que t'ha dit ell, tancant i obrint finestres. Si ve aquest vent d'aquí, això seca, i la seca. Si ve aquest d'aquí que porta boires, això porta humitat i pot fer tot el que dius tu. El secret per fer-ho natural és obrir la porta que amb l'aire que afavoreixi una cosa i tancar la que el perjudica. És aquest el secret, cap més.
Oh, però s'ha de saber fer això, eh?
Oh, bueno, esclar, això és l'experiència. L'experiència.
Escolteu, moltes gràcies. Mira, si fem un tall de botifarra i anem a veure cap a dalt...
Mira, anem cap a dalt, que t'ensenyaré, Pep, i veuràs que t'agradarà molt.
Ensenya-li ja on t'ho cobrem, també.
Ensenyarem, Pep, a casa nostra és casa teva.
Sí, home, sí.
Sense pagesia no hi ha cuina, Gori?
Exacte. Sí, senyor, sí, sí.
I sense artesania, tampoc?
Exactament. Bueno, si amb artesania la gent es van acostumant, ja ho veus tu, per exemple, van sortint aquestes coses noves, això, com ne diuen, que ha sortit això italià, que tenia tant d'èxit els restaurants que...
Les pizzas?
Les pizzas. Exactament, sí.
Bueno, una pizza amb una bona botifarra d'aquestes que teniu aquí, potser també ho faríem, eh?
Bueno, jo animo a tothom, diguéssim, que un dels seus àpats sigui un bon pa amb tomàquet amb un bon embotit, diguéssim, que això, diguéssim, és donar suport, diguéssim, al petit productor i al petit artesà de Catalunya.
David, Gori, moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui, una frase anònima que diu... Tot comença aquí, a néixer terra aspra. D'aquest grill i d'aquest gest embrullarà un estol de patates ufanoses i gustoses. No hi caldrà gaire res més. Un polsim de sal i un polsim de raig d'olivó. I això esperem també de la Fonda, que sigui això, un producte ufanós i gustós, d'aquells de xucapà. Esperem que us ho hàgiu passat de meravella i, si tot va bé, ens tornem a trobar la setmana que ve en un nou podcast. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc. casa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.